Futbol Sala, campionat nacional de Lliga de Segona Divisió B. Aquest dissabte a les 6 de la tarda, partit corresponent a la 25a jornada. Covisa Manresa, Futbol Sala Ripollet. A les 6 de la tarda, t'esperem al Pujolet. Som en llocs de play-off. Covisa Ripollet, imprescindible sumar.
Where lives were torn apart. You called out to our country, and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven, and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Loveliness we've lost, those empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. Even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you've brought us through the years. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
Barra lliure amb Pilar Gonyi.
Benvinguts a aquesta tertúlia de divendres 14 de març, tertúlia 107 de la 26a temporada. En època dels grecs ja es deia que el teatre estava en crisi. Qui ho digui avui en dia, li diré que vagi a veure Maricel al Victòria de Barcelona. Quin munt de jovent, però també quina colla de nostàlgics i carrosses, entre ells jo mateixa. I és que per fi he tornat a veure Maricel. L'entrevista que gràcies al Col·legi de Periodistes vaig fer al Casino de Manresa amb en Joan Lluís Botzó ja em va fer veure que seria un Guimerà especial i de 50 anys. Tot m'ha emocionat veure l'exposició dels vestits, programes, llibrets de les obres, vídeos dels muntatges, un record inesborrable comprovar que la majoria d'obres he tingut la sort de veure-les. Botzó ens va dir que es va emmirallar Miserables per fer aquest Maricel, que podríem qualificar com el gran musical català. I a mida que ho vas veient, recordes a Crosas, la Gunyalons, la Soriano, el Pep Cruz, el Gramaje, l'Òscar Mas, tots els que van estar en aquella llunyana primera vegada del 1988, on no hi havia tanta tecnologia, on les passions eren intenses i del que, com deia una senyora sortint de l'obra, encara en guardem el disc. El segon muntatge amb ànima, amb una joveneta Helena Gadel com a Blanca el 2014 i un Xavi Fernández que ens enamora, tot i ser el valor maloso de l'obra el 2014 també. I ara han tornat com el bon torró, amb talent de la Catalunya Central, amb la moianesa Clara Renom, la noiega Esteve Roig, el vegent Guillem Ripoll i vinculat a Sant Joan, Abel Garcia. Com allò que ens agrada i que no tornarem a tastar mai més perquè ja en són 50 anys. I de tot plegat jo em quedo amb el nostre Osman, amb el millor Osman de la història, en Salva Racero, Manresà, en aquella segona edició de Maricel. Gràcies al concurs de passos lliures a la capitalitat de la sardana ens van tornar a cantar un dels temes més bonics de l'obra i amb la Mariona el duet de duet de la història del teatre català amb el Per què plorat. En fi, adeu, estimats de Goll de Gom. Obrim la nostra barra lliure, i això és una mica un dedicat a la Montserrat Sala, benvinguda, perquè la Mariona és la seva filla, que és qui va cantar el Perquè he plorat amb el Salva Racero. I ella és de Rectificadora del Bages, també s'acompanya el Xavier Pino, que és de Multigrupo Estat. Benvingut, gràcies per ser-hi. La Rectificadora fa 40 anys sí. i volem parlar de tot el tema de, dels cotxes, sí. de les rectificacions que s'hi fan, etc, etc. Josep Candàliga, benvingut.
Bon
gràcies
dia.
Per ser aquí. Josep Lluís Cavaloyes, benvingut.
Moltes gràcies.
Parla'ns d'un tema que tens aquí en cartera i si vosaltres parlem una miqueta de Maricel i entrem, si us agrada el teatre, sí, i entrem ja a parlar del tema que ens porta avui aquí.
Sí, no, bàsicament era que tinc aquí, vam entrar des del grup municipal del Partit Popular al Parlament de Catalunya una resolució per instar el desdoblament una vegada més de la C-55 amb un 2+2. Vull dir, vam fer aquí una reunió, bueno, la proposta està entrada el 18 de febrer i vam fer aquí una reunió abans prèviament en plataforma No Més Morts, en plataforma del desdoblament de la C-55 i amb xarxa 7 i amb membres de Manresa Activa i amb l'alcaldessa també de Monistrol de Montserrat. Llavors vam acordar fer un escrit, una moció nova per tornar-la a entrar. Es va entrar, ja et dic, el 18 de febrer i amb aquestes estem. Vull dir, veiem com es resol aquesta resolució que surti i espero que s'aprovi majoritàriament per tots els grups que estan representats del Parlament de Catalunya, perquè realment és la necessitat que tenim aquí al Baix. Aquí jo vaig a fer un desdoblament, no d'un 2+1, que és una cosa que ens queda supercurta i molts nyaps, anar incluint-hi nyaps, sinó un 2+2 perquè tinguem aquí una viabilitat com Déu mana en tema de comerç, en tema d'indústria, en tema de necessitat, que és el que està demanant o vagis sencer, diria.
I tant que sí.
I per això hem entrat aquesta resolució i esperem que tiri endavant. A més, és una resolució que no és nova, vull dir, és una resolució que ja demanem d'una que ja s'havia entrat del 2015, una resolució del 2015, del 12 al 15, a instàncies també del Partit Popular i la batalla de Dolors Montserrat, que es va aprovar per majoria absoluta en aquell seu moment. Passa que per el que sigui, va quedar amb un calaix, allà està, i intentem pues, que aquesta mateixa resolució amb el mateix, vull dir, no, sense fer nous estudis ni fer nous projectes, vull dir, que ja estan fets els projectes i els estudis estan fets, vull dir que s'ha de fer en tot cas el tema mediambiental renovar-lo i actualitzar-lo, però la resta ja està fet, no cal fer més estudis. Vull dir, no sé si algú està demanant fer estudis per fer... No, els estudis ja estan fets. Vull dir, l'únic que s'ha de fer és aplicar aquests estudis que es van aprovar al seu moment, l'any 2012, amb una resolució que es va presentar pel grup del Partit Popular en el seu moment. Vull dir que, bueno, i esperem pues, que això...
A veure si d'una vegada sí, per totes perquè... fan cas, perquè això bueno... és dramàtic, ja, eh?
No, el que passa que també és veritat que... Bueno, ara s'ha millorat una mica, el tenir l'alliberament de l'autopista també ens ha anat una mica bé, i també la B40, jo ho veig l'altre dia que vaig provar-ho també, enllaçar-me de la B40 per no passar per aquí a Abrera i que hi ha totes aquelles obres que estan fent, sí. També vaig passar per la part aquesta de la B40 que passo que fa l'autopista de Terrassa i també sí. Està força bé. Sí, sí, bueno, evidentment que s'hagin de fer les infraestructures que toquen, però vull dir que de moment tenim unes millores que no me'ls pensava pas, per exemple, això de la gratuïtat, que al final l'acabem pagat tots, la gratuïtat,
sí, sí, sí.
Però que està bé que almenys molta gent que tingui l'opció d'anar per l'autopista, això també ens fa bé.
I tant que sí. Deia, us agrada el teatre? La Montserrat ja sé que sí perquè tant. A més em fa, oi?
Sí, poc o molt sí.
Sí, sí. I deies que vas a veure Maricel aquest diumenge.
Aquest diumenge vaig a veure Maricel, a veure.
Jo demà.
No.
Veus? I tu demà? Oh! Doncs...
La nostra obra, sí. Catalana.
Jo crec que és el gran musical que s'ha fet a Catalunya, aquesta és la veritat. No sé si t'agrada el teatre.
Sí, sí,
també,
clar, sí.
També has anat a veure Maricel?
No, malauradament no he anat, però bueno, segurament que anirem també.
Home, jo tenia una gent davant meu que em van escoltar que estava comentant coses i són dels que es van quedar que va començar la funció i el vaixell es va espatllar un dia que sí. L'única vegada que ha passat i no van tornar a trobar entrades fins ara al mes de març, o sigui que ha costat trobar entrades. La gent aplaudeix a rabiar, ja ho veureu, i tecnològicament clar, hi ha hagut molta millora.
He mirat amb el Carles Sabater que fa anys.
No, Carles Sabater no l'ha fet.
El d'allò, un altre, quin era?
El Gramaje.
El Gramaje. Sí, sí.
El Sabater va fer un musical sí. de Gilbert i Sullivan que es diu sí.
Els Pirates,
que
sí,
també
sí.
el va fer de Goll de Gom.
Sí, sí, de Goll de Gom.
No us perdeu, sobretot, i ho dic per als que aneu a veure Maricel, que clar, si tens entrades de platea, potser no saps que a la primera planta hi ha una exposició que hi ha tot el vestuari de les obres de Mikado, de Maricel, de Flor de Nit, hi ha tot el vestuari, tots els llibrets, hi ha vídeo, és molt xulo, molt xulo. Aneu a veure perquè hi ha gent que no ho saben i no pugen a la primera planta. I com que la gent de fora de Barcelona, anem amb temps quan anem a Barcelona, allò que diem, bueno, anem amb temps, i llavors vas amb tant temps que et dona temps d'anar a fer el cafè, d'anar a berenar i de dir que no comencen encara, perquè clar, fas tantes coses... si estàs de sort. I ahir, per exemple, en el meu cas, era un dia que pensava entrar a Barcelona serà un drama. I no, la veritat, vam entrar bé. Sí. Depèn del dia, això. Però molta gent arribava justa, plovia a Barcelona, a Bots i Barrals, i clar, tot plegat.
Bueno, Barcelona, com plou, és un desastre.
Bueno, com totes les ciutats.
Ets de Barcelona?
No, sóc de Tarragona.
Molt bé. Allà... ploure no plou tant com a la zona d'aquí dalt, però quan plou, és un drama també, eh?
Sí, la veritat que sí.
I s'ha comprovat, i sobretot ja no diguem Terres de l'Ebre, que ja hem vist els dramons.
De fet, jo vinc des de les Terres de l'Ebre. Nosaltres tenim la nostra sede central a l'Ampolla.
Ah, molt bé.
Des d'allí fem la distribució a nivell nacional de tota la tecnologia que va desenvolupant el tema dels motors, tant de benzina com de dièsel, vehicles lleugers i pesats, etc. Som part de la transició.
Sí, sí. Doncs jo precisament de Tortosa a Navall ho conec molt perquè sempre he anat de vacances a Peníscola i tota la zona de Benicarló, de Vinaròs, una zona molt, molt bonica. Per cert, que ara davant de Vinaròs estan enderrocant la famosa planta aquella del Florentino Pérez que hi va haver durant tants anys i que encara hi és.
I que l'hem de pagar entre tots.
Que la pagarem entre tots, sí, exacte. Doncs ara l'estan desballestant, però és que es veia, des de les Terres de l'Ebre es veia perfectament, i des de la zona de Vinaròs, certament senties que tremolava el terra, deien veritat, perquè jo no sabia què era aquella plataforma, un dia vaig dir, però sembla que tremoli el terra, no? Que
estrany. Devien fer fracking, poder, o alguna pràctica aquesta.
Segurament.
Sí. Molt bé, doncs anem a parlar de rectificadora del Bages, que em deies que feu 40 anys.
40 anys.
I a què us heu dedicat aquests 40 anys?
Sempre el mateix, a rectificar els motors dels vehicles d'explosió. Qualsevol vehicle que hi havia al mercat de gasolina, gasoil, pues, el motor, tocàvem ben bé només el que és el motor. Nosaltres el cotxe no el veiem. Jo dic cotxe o vehicle, perquè tant podia ser una cosetxadora, una tractora, un camió, un motor estàtic, un generador. El motor nosaltres ens el portaven a casa i el tornàvem a deixar, el tornem a deixar en condicions òptimes com a l'inici. Vull dir, jo sempre he dit que és el millor estalvi, la millor manera de mantenir les coses, de mantenir els vehicles, de reciclar. Una de les millors maneres que tenim és rectificant el vehicle, el cotxe, perquè pot durar, doncs, si ha durat 10 anys, doncs pot durar 10 anys més.
Treure rebaves dels cilindres.
Sí, doncs sí, els cilindres, els pistons, els cigüenyals, totes aquestes peces que són el motor, que són el que bombegen doncs, aquest combustible, doncs, que es roda molt, tenen un desgast, i rectificant-los deixa amb les condicions òptimes per tornar a funcionar, per tu poder tornar a gaudint d'aquell cotxe, doncs, amb una reparació... bueno, pues, relativament pues, econòmica i donar-li una vida, una segona vida a aquell vehicle. Vull dir, reciclar, ja, jo sempre ho he dit, porto molts anys dient-ho i defensant-ho. És la millor manera de reciclar.
I l'empresa del Xavier és de distribució i instal·lació exclusivament de sistemes d'última generació d'autogàs Stack, marca líder al mercat europeu. Explica'ns una mica, perquè clar, si és com jo que de cotxes hi entenc molt poc, ho he dit, m'ha quedat molt bé com ho he dit, però la veritat és que no sé de què estic parlant. Bueno. Per tant, com que tu estàs aquí, segur que ens ho aclariràs.
Perfecte, mira, nosaltres fem algo paregut a lo que Rectificada del Bages fa. És una cosa que es diu retrofit. El retrofit és reutilitzar la tecnologia que tenim, que s'està quedant obsoleta, i l'actualitzem per a donar-li una vida útil, per a poder estar, formar part d'esta transició. O sigui, anem de cara a un nou canvi i el retrofit és part de poder donar-li una segona vida. I què és el que fem? Pues, bueno, un motor que pugues tindre de dièsel, per exemple, que és la gran majoria de problemàtica que tenim ara, el vehicle més contaminant que tenim són, òbviament, els vehicles dièsel i els que estem ara últimament mirant-los en una mica de mala cara, no? Per dir-ho així. Nosaltres el que fem és muntar-li una tecnologia d'un sistema de gas. Hi ha diferents sistemes de gas, però el més habitual i més conegut és el GLP, és gas liquat del petroli, és un derivat del petroli, però òbviament és molt eficient i sobretot baixa sobretot el que és les nocions en el sentit del CO2, millora les emissions, etc.
Per tant, no estan contaminant.
No es contaminant, i per això la DGT ha donat la possibilitat de que molts d'aquests vehicles puguen tindre l'etiqueta famosa ECO, no? Ara, a dia d'avui, els vehicles que són Euro 6, que es van matricular més o menys sobre la fecha de les dates més o menys del 2015, fins ara ja poden utilitzar aquesta tecnologia, i això és una tecnologia que es diu Trifuel, perquè funciona als motors dièsel. Com tu ben bé sabràs, no porten xispa i necessiten funcionar a través de la pressió. Llavors, el que utilitzem és el dièsel, l'oxigen i el gas fan una mescla trifuel, i el que fa dins de la càmera de combustió és ser molt més optimitzar la quema del combustible, i per tant emitiràs moltes menys partícules.
De fet, justament és un tema de màxima actualitat, perquè Manresa és una de les ciutats en què no s'ha portat a terme, perquè hi ha hagut manifestacions i perquè l'Ajuntament de Manresa ha fet marxa enrere, però és una de les ciutats on molts carrers cèntrics ja s'havia dit que no podrien passar vehicles, i aleshores hi ha molta gent que estava enfadada, molta gent que deia: com m'ho faré? No hi ha de Manresa, sinó de fora de Manresa,
sí, clar.
Per poder circular. És així o no? Que n'hem parlat aquí, sí, a les tertúlies, que és un drama, això. S'havia de començar el gener.
És que a Manresa vivim de la part comercial. Si no ens pot entrar el de Sallent, el de Sant Fruitós, el d'Igualada, el de Porreig, tenim un problema.
Uh-huh. El problema és que fent aquesta zona l'ampliaven gairebé el 80% sí. de Manresa. Aquest és el problema. És a dir, la zona comercial, jo entenc que fins i tot és necessari que s'apliqui aquesta normativa. Ara, a tota la zona de Manresa, el 80% de l'espai manresà, pues, sembla que és una mica, s'ha d'estudiar una mica millor.
I bàsicament també perquè et trobaves que podies entrar a Manresa amb aquesta idea que hi havia, que no s'ha portat a terme de moment. Clar, tu podies entrar a Manresa, però després deies: com arribo al centre? Clar, podies deixar el cotxe lluny, i clar, hi ha gent que moltes vegades doncs va carregant.
Molt lluny.
Com ho fas?
Molt lluny, molt lluny.
Molt lluny.
Molt lluny.
Jo ho he dit,
de lo que és reparto, perquè digo, bueno, avui busquem una mobilitat lo més sostenible possible. Sí, tenim diferents alternatives. Tenim petits tricicles que són elèctrics i que per petita paqueteria tu pots anar al centre i ho solucions, però hi ha paquets que tenen un volumen determinat i tu necessites els furgons o petits camions. No, l'alternativa, en un cas de que això s'afique i s'aplique, com al reste d'Espanya, és tindre la tecnologia dual en este sistema que t'estem explicant, i que tu d'alguna forma optimises el vehicle i que li dones una llarga vida, mm-hmm. i que òbviament baixes la contaminació.
Clar, que això és el més important de tot. Evidentment que ha d'haver-hi preservació del medi ambient, però m'imagino que llavors es pot fer alguna cosa, no, amb això.
Sí, esclar.
Vull dir que vosaltres, clar, us cuideu.
Ens cuidem.
Però s'ha de canviar tot el motor?
No, 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 és una adaptació. És una adaptació molt senzilla, i bueno, nosaltres vam contactar amb ells ja fa anys que treballem junts, sí. I és que és una adaptació molt senzilla del vehicle, i econòmicament també és assequible per majoritàriament moltíssimes persones, moltes més famílies, que no el canvi rotund aquest que ens estan plantejant, no? A més de que pel medi ambient aquest canvi que tant es planteja així, només imaginem-nos, jo a vegades penso, imaginem-nos que tots ens haguem de canviar el cotxe a les deixalleries de cotxes, i no sé, és un...
Sí.
És
que és un... Jo l'únic que veig que està bé, vull dir que hem d'anar cap a millorar les partícules aquestes que deixem anar, no? Però hi ha una cosa que fins ara, i bueno, suposo que es anirà normalitzant una miqueta, parlem molt del vehicle elèctric. El vehicle elèctric té unes prestacions que primerament és car. Una persona que té un cotxe amb aquestes dificultats té feinades a aguantar-lo. Només falta que se l'hagi de canviar, que no se'l podrà canviar perquè no té prou de capacitat econòmica per poder-ho canviar. Llavors aquí tenim unes dificultats grans del sistema, no? Clar, un cotxe que et pugui donar un bon rendiment elèctric deu estar a la franja dels 30 en amunt, m'imagino.
Sí, i més i tot.
I més i tot, sí. Però bueno, ja posem normalet. Clar, llavors veient tot això, costa moltíssim introduir això a la ciutadania, al treballador que té un sou a vegades de salari mínim, i que s'hagi d'invertir en un cotxe que val molts diners.
Bueno, per això nosaltres vam veure que podíem apostar per això, no? ja que veníem d'aquest món, no?
d'ampliar
la vida del cotxe, doncs vam dir, quina manera podem ampliar la vida del cotxe i a més ajudar a que el món doncs, estigui molt millor. Va ser quan vam contactar, ja et dic, amb ells,
i
la veritat és que l'aplicació que es fa en el motor és que és mínima. La gent diu, és que no rendeixen el mateix, no és veritat, les tècniques que tenen ells són molt bones, el cotxe rendeix el mateix, o potser fins i tot més inclús. Econòmicament tens un estalvi econòmic directe, perquè el gas no té el mateix preu que la gasolina i el gasoil, vull dir, això també ho tens, i a la vegada, que és el més important, doncs ajudem al medi ambient, no?
Això és com el vehicle elèctric, que també has de endollar-ho i carregar-ho o no?
Bueno, tu tens un... Jo volia fer un matís, sisplau.
Digues.
Parlat de que... Com se monta aquest sistema? Bueno, hem de parlar d'una cosa claríssima. La tecnologia aquesta és totalment independent a lo que avui... Si tu tens un vehicle que funciona en dièsel o funciona en benzina, tota la tecnologia i tot com funciona aquest vehicle, nosaltres no toquem res. És totalment independent. El que fem és afegir una tecnologia. És fiques un dipòsit, fiques un ramal de cables, una nova centraleta, injectors, etc, i una sèrie d'elements de seguretat, i treballen d'alguna forma conjuntament, però d'una forma individual. O sigui, tu no tens que preocupar-te, perquè la gent diu, ficant això manipularan el motor, me trencaran el motor. No toquem res del motor.
I la homologació no comporta cap, bueno, a nivell d'ITB?
Aquí està el gran secret d'això. Nosaltres estem complint una normativa europea en quant al tema d'emissions i en tecnologia, i a part estem complint una normativa nacional. Els sistemes de gas no es poden instal·lar si no hi ha una homologació determinada per a cada tipus de motorització. De fet, nosaltres tenim tota mena de homologacions per a fer barcos, pots fer màquines industrials de gran volumen i tota classe de vehicles pesats. O sigui, hi ha famílies diferents per a cada tipus d'activitat. Llavors, la por que molt de particular m'espatllaràs al vehicle o tindrem un problema, això ha d'estar totalment totalment oblidat, perquè no funciona així.
I això que et comentava de com es carrega el gas?
És un endoll que tu vas a la benzinera, que pots anar a buscar, o sigui, vas a carregar, per exemple, el dièsel o la benzina, hi ha un petit endoll que va al costat del sortidor de la benzina i tu cargues. No tinc cap mena de problema.
A Manresa en tenim un parell o tres de punts, i són a la de la Ballena, és una altra cosa. A la gasolinera, que jo sempre dic la de la Ballena, la de la sortida de direcció Sant Joan.
Allà,
si mireu, hi ha els carregadors normals de gasoil i dièsel, i a darrere l'esquena, al costat de l'edifici, hi ha el carregador de gas.
A Sant Fruitós també n'hi ha un altre.
I a Sant Fruitós també, i n'hi ha diversos. A Porreig n'hi ha, vull dir, n'hi ha. Hi ha una gran xarxa.
Jo el que demanava, que em sembla més o menys ja ho ha explicat, és que hi ha un cotxe dièsel, que hem de suposar que el seu propietari vulgui afegir el GLP, ¿vale? Què ha de fer? És a dir, ha de ficar el dipòsit al maletero. Amb qual cosa, el maletero li queda gairebé inservible, depèn quin maletero porti. Llavors, clar, aquest gas ha d'entrar pels conductes del motor per fer-lo funcionar. Vull dir, això implica algunes...
Bueno, expliquem. Si parlem d'un turisme, òbviament un turisme sol tindre a l'habitacle, a la part del maleter, un apartat on va el que es diu la roda d'emergència, la roda de recanvi. Sí, allí se sol muntar un depòsit que es diu toroidal intern. O sigui, el que fem és substituir aquest pneumàtic de recanvi, o diuen servei d'urgència, depèn com se vulgui interpretar, treus aquesta peça i tu allí habilites un depòsit, és un depòsit toroidal que es diu inter. Si és una furgoneta, moltes de les furgonetes la roda de recanvi la porten sota.
Sota, sí, sí.
El que fem és traure aquesta roda i habilitem allí un depòsit toroidal extern. O sigui, el que fem és intentar evitar que tu perdis part de capacitat de carga, com tu estàs comentant.
Però és que un dipòsit només de la roda és molt petit.
Aquí, no, crec. Perquè tu has de pensar que un sistema, si ara anem a parlar del dièsel, això és un sistema dual. Què significa? Que tindrem una aportació de dièsel i una aportació de gas. Per tant, no és solament un monocombustible i tenim una llarga autonomia. Si, per exemple, la substitució de combustible pot ser entre un 30 i un 35, tu podràs tindre tranquil·lament una prolongar l'autonomia entre un 30 o un 35% més. Uh-huh. Perquè el sistema el que fa és, se diu un sistema d'addició, el que fa és substituir una quantitat de dièsel uh-huh. i aportar una quantitat de gas.
Com a suport, sí.
O sigui, tu realment pot hi haver algun cas, que òbviament tinc raó, pot tindre un problema de que sota no pots muntar el depòsit i dintre no tens un espai on t'habilitar perquè amb la roda de recanvi pràcticament és molt petitó. Bueno, hi ha una altra alternativa, llavors sí, resta una miqueta de capacitat del maleter, però es fica el que és un depòsit cilíndric. Aquesta és l'altra alternativa.
Està bastant estudiat. Està bastant...
I fer aquests canvis econòmicament què suposa? Quin import econòmic té?
Bueno, aquí si parles d'un turisme la
transforma. Sí, però parlem sempre de turisme, perquè clar, camions sí. No, parlem de turisme.
Bueno, podem parlar de turisme, podem parlar de furgoneta,
sí, de moltes coses,
que és el més habitual ara en aquests moments per al transport, etc. El turisme, si és una transformació de dièsel, se'n pot anar tranquil·lament als 2.900 euros més IVA. Uh-huh. Depèn.
I aquests 3.000 euros s'amortitzen? És a dir...
Òbviament, s'amortitzen.
Depèn, no?
Claro, dependrà de més del
cotxe i els anys del cotxe.
Clar, si tu fas molts de quilòmetres, òbviament, molt més pront te faràs la rentabilitat.
Clar, com més quilòmetres fas a l'any, més aviat amortitzes, no? Uh-huh. Aquesta inversió que has fet.
Sí, sí, sí. Però has fet molts de quilòmetres, eh? Bueno...
No, hi ha estudis.
Sí, però és que a més a més, no només és l'amortització econòmica, és l'amortització, és l'amortització ecològica. Sí, bueno. I clar, és que sumem tot, no? I
amb això ja pots entrar a la zona de baixes emissions.
Si el cotxe complís la normativa,
sí.
I una altra cosa, hi deu haver-hi, igual que la gasolina o el gasoli, la Benticant, que et queda sense, deu haver-hi un indicador que et queda sense gas.
Correcte, hi ha un suite que fa diverses funcions. El suite, tu pots pulsar-lo quan tu consideres, lo pots ficar-lo en marxa o pots apagar-lo. I al mateix temps tens una sèrie de leds que t'està identificant la quantitat de combustible que et queda al dipòsit. I també t'indica, òbviament, quan estàs arribant a la reserva. I també t'indica, quan has acabat la reserva, te fa una sèrie de pitits que et diu... T'has acabat i llavors passo directament al sistema de dièsel.
Clar, és que estem en un país de pandereta, tan pandereta, que fem totes les coses al revés. O sigui, aquí quan es va dir ara no es podrà fumar als bars i als restaurants, clar, no hi havia cap bar i restaurant que estigués preparat. Correcte. Quan van tenir preparada una zona de fumadors i no fumadors, diuen no, ara no es podrà fumar enlloc. Tampoc estaven preparats. Ara van per les terrasses. Ara les marques de cervesa no podran anunciar-se a les terrasses, perquè diu que provoquen que la gent begui alcohol. Clar, ara les terrasses hauran de comprar tot el mobiliari.
No pintar la taula blanca.
Sí, clar, o sigui, això és gastar, i sempre gastar. Clar, en el cas dels cotxes, de les baixes emissions, què fan? Bueno, ens inventem això, que és europeu i tot el que vulguem, perquè la gent compri cotxes.
Sí. No som un país gasista, este és el problema que tenim. La cultura del gas ha vingut ara per obligació, ha sigut imposada. Al resto d'Europa, sobretot un exemple que tens clar és Itàlia. Itàlia ha sigut el promotor a nivell global. Les tecnologies que han hi hagut s'han anat implementant des d'Itàlia al resto d'Europa i al resto del món. I nosaltres aquí, com t'acabo d'explicar, pues bueno, no hem sigut un país gasista, però ara comencem a entendre algo i és una solució molt pràctica i que no té uns costos elevats. I tu d'alguna forma li dones una segona vida. Jo penso que el retrofit és una gran solució.
Però és que gas ni tan sols a nivell d'una vivenda normal. Perquè no, el calentador ha de ser d'electricitat. La cuina, no, ha de ser d'electricitat. Aleshores, un dia et quedes sense electricitat i t'has de comprar un fogonet.
Correcte.
I posar-lo allà al costat.
O fer la llar de foc d'abans.
Exacte.
Jo el que veig una cosa que també penso que també us hi va trobar, és el tema del valor dels vehicles, no? Esclar, si tu tens un vehicle que ja està usat i que porta ja al voltant, ja poso, no poso 10 anys, però 8 anys, ja té un valor residual molt baix, no? Llavors, clar, fer aquesta inversió amb el vehicle...
Això és educació, eh?
És educació, sí.
És educació, estem en un país...
Sí, sí, no, jo ho entenc així, també. Però que vull dir que costa, llavors, vull dir, perquè al final tots ens movem per la pela, eh? Vull dir,
sí,
llavors,
sí.
Jo suposo que els comptes, de dir, bueno, esclar, si jo inverteixo 3.000 i pico, i el cotxe que té un valor de 1.000 euros, per dir una cosa, o dos, perquè van ràpids, eh? Vull dir,
per
valorar-te'l molt poc. Suposo que això deu ser un inconvenient també a l'hora de prendre decisions de l'usuari, eh?
Però, una llavors és familiarment, o sí, aquella sí. persona que està treballant, aquell autònom, és tenir l'educació aquesta. Aquest cotxe que té 8 anys em serveix,
sí.
em porta, quines avaries té? Si jo li faig un manteniment al cotxe bé, correcte, de frenos, de tot
sí, sí.
aquest cotxe té una vida llarga.
Sí.
Té una vida llarga, passa que ens han educat de que amb 5 anys un cotxe hem de canviar-lo, més és econòmic, ja he posat aquell, el rènting, tenim aquella tarifa assumida cada mes familiarment, que potser que ens ho plantegéssim. El que deia, això, el mateix he pensat jo, baixar Manresa al centre amb cotxe, perquè no ens eduquem, anem tots al gimnàs. Doncs podem baixar, no? Tota la carretera de Vic a peu i deixar el cotxe... A veure, si hem d'anar carregats és una altra cosa, no? Però hi ha molta gent que baixem i és que anem a esmorzar amb el cotxe i el volem deixar davant de la porta del bar,
sí,
perquè l'educació que tenim...
Sí, sí, sí.
Els pàrquings dels gimnasos estan plens. La gent deixa el cotxe al pàrquing, puja al gimnàs i es posa la màquina de caminar.
Sí, és per això.
Per això dic que estem en un país de pandereta i de contrasentits de cultures a vegades de que tothom entén molt del medi ambient, tothom sap com no s'ha de contaminar i els que enteneu sou vosaltres.
No, hi ha un problema que tenim també és el transport públic, perquè no s'adapta a les necessitats de l'usuari, perquè tu pots agafar un bus i pots sí que vols tenir diferents freqüències, poso a Sant Joan o a qualsevol poble de la comarca, de dilluns a divendres, el dissabte i diumenge atreveix-te a baixar amb un bus
no.
d'un poble d'aquests de l'entorn d'Artés.
No n'hi ha.
Llavors jo crec que països i ciutats que són importants, que ja tenen fins i tot capacitat com Manresa, tenen uns espais de deixar els cotxes amb uns aparcaments que són vigilats, que són gratuïts també, o que van lligats amb la targeta del transport, i llavors tu pots anar amb el transport cap a dintre a la ciutat. Jo penso que això, si anessin cap aquí, que és el que jo crec que ens costa i que haurem d'anar-hi algun dia o altre per si volem promocionar el transport públic, perquè és que no hi ha més.
Però això que dius del transport públic, jo tinc molts amics a Barcelona i a Madrid que no s'han tret mai el carnet de conduir.
No
els hi fa falta, tenen metro, tenen tramvia.
Hi ha molta gent aquí que dius, jo he d'anar a treballar, hem d'anar a treballar a Sant Fruitós, al polígon Sant Isidre de Sant Fruitós, i si vol anar amb algun bus de dilluns a divendres ha de baixar la Rosaleda, per anar a peu, que tindrà 20 minuts o mitja hora al lloc que haurà d'anar a treballar,
que és el primer que fem quan fem 18 anys
sí.
a la Catalunya Central, treure'ns el carnet
aquí no podem viure sense el carnet
i sense el cotxe,
i el que hem de fer és mantenir els cotxes correctes
i bé.
Arreglats bé i donar-los una llarga vida.
Josep Lluís.
Sí, no va dir, el biogàs liquat amb l'àmbit domèstic i industrial, quines perspectives té?
Bueno, a dia d'avui el gas liquat del petroli s'està utilitzant en un munt d'aplicacions. Inclús, mira, una de les proves clares és el sistema de les autocaravanin. Totes van en aquesta tecnologia.
Sí.
Tot el que és l'electrodomèstic intern funciona en gas liquat del petroli.
Pues estem parlant d'un vehicle, gairebé.
Sí, però bueno, el domicili també podries utilitzar-lo.
Com el porto jo a casa?
Com lo portes tu a casa? Bueno, tu podries fer una sèrie de contractacions a empreses que poden subministrar aquest tipus de gas, poden ser en depòsits determinats d'una capacitat, tot serà qüestió d'estudiar de quin consum tu tens i quin, sobre el consum que tu tindràs, t'aplicaran un tipus de depòsit, però hi ha un munt d'empreses que poden donar-te aquest servei.
Mm-hmm.
Jo, de fet, a casa meva estic funcionant tot en gas liquat del petroli.
Sí.
Sí. Mm-hmm.
I a fora del nostre país, Com està funcionant?
Molt bé. La veritat és que un gran exemple és Polònia.
Ah.
Els polacs tenen una gran cultura. Jo he ficat l'exemple dels italians, però ja veus que estem parlant al costat de Bielorússia, que allà són un país, Rússia i Bielorússia, òbviament, són un país de gran consum de gas, i els polacs ho estan aplicant a una gran majoria de sistemes. S'està utilitzant a les vivendes, s'està utilitzant a l'automoció, s'està utilitzant a l'indústria, s'està utilitzant la gran majoria d'activitats.
Jo quan els vaig conèixer m'ha xocat que parlessis d'Itàlia, perquè quan vam conèixer vam mirallar-nos molt en Polònia.
Sí.
I jo en aquell moment, és que parlem d'uns quants anys ja que treballem, pensava que aquí entraria. En aquell moment només es parlava bastant de la gasolina, i jo vaig fer el cotxe primer que vaig canviar va ser el de la meva filla, de la Mariona, precisament. I ella es deia que estava si s'ho muntava bé, posant gas durant... Ella estava quasi 2 mesos sense posar gasolina, perquè ella ja tenia els seus trajectes que feia, els seus punts de recàrrega, i es passava 2 mesos sense posar, i fent anant de bolos, fan molts quilòmetres, la gent del món de l'art, i ella estava encantadíssima amb el seu cotxe, va ser 2 cotxes, i vaig pensar, ostres, això és que és un projecte que va, tirem-nos-hi ja, no? Però aquí no acaba d'entrar.
I el món rural, que jo ho he deixat abans, perquè tu dius, a quins llocs se pot aplicar? El món rural s'utilitza moltíssim. Mm. O sigui que hem de tindre en compte que tinc moltes aplicacions.
Perquè estem parlant de Polònia. Polònia és un país on fa molt fred. I té a veure alguna cosa, la temperatura, també, amb el combustible que utilitzes?
Bueno, el GLP està composat de lo que és butà i propà. Depèn el país, si és molt més fred, òbviament tindrà una quantitat més de propà, perquè el propà té una graduació que per al congelament està sota 200 graus, més o menys, sota menys 200 graus. És una meravella que en la congelació pràcticament és bastant difícil que te se congeli, no? Després tens el butà, que no, solament està a 30 graus. Però ells el que fan és utilitzar més propà i menys butà.
Per tant, els és útil també amb el tema del clima.
Sí, sí.
No, i clar, això, un sistema de calefacció, suposo que deu funcionar.
També.
Sí, sí.
Sí.
És curiós, això, no m'hi hagués parat mai a pensar que som un país que el gas, quan tenim empreses que venen gas, no?
Sí, però bueno, el gas està més pensat per al tema d'indústria, i bueno, el gas ciutat és el més conegut, no? Però que té moltes més aplicacions i no li estem donant importància. El que passa és que el gas que té ciutat és el gas natural comprimit. El gas natural és una base del biometà. Ara en este país volen ser impulsadors sobretot de metaneres. Uh-huh. Aquests residus que tenim tant de purines com a restos orgànics, etc., ara el que volem és utilitzar aquesta metodologia que utilitza com a Alemanya i com a altres països per a poder convertir-ho en biometà, un gas net, un gas molt útil. I bueno, sembla ser que volem començar a fer alguna cosa. On arribarem, no ho sé.
Parlem també de tractors o d'embarcacions, tu comentaves. Per tant, evitem que aquests tractors i les embarcacions, sobretot petitones, facin aquella pudor tan desagradable quan hi puges?
Hi ha una normativa.
Que mareja, allò ja mareja només.
Sí, has tocat un tema interessant. Nosaltres estem fent a una empresa espanyola totes les embarcacions que fan la neteja dels fons marins, i fan una sèrie de controls, tenen una normativa que és necessari no contaminar, o per lo menys evitar al màxim. El que hem de fer és buscar solucions i alternatives, i una de les solucions més netes ha sigut implementar-los la tecnologia dual, però en gas natural comprimit. I llavors aquestes embarcacions estan fent des de Girona hasta el Cádiz, més o menys, les neteges als fons marins i a les platges en aquesta tecnologia.
És que fixeu-vos que si vas a un lloc de costa que fan aquelles visites amb aquelles barques que a vegades penses que hauràs, bueno, que s'enfonsarà,
sí.
I donen la volta una miqueta a la bahia i passes per allà, i és que només pujar aquella pudor que se sent de fuel, de gasoil,
sí,
és que ja tornaries a baixar.
Sí, sí, és veritat. Pues bueno, ara començaran a fer aplicar aquesta tecnologia, aplicaran, ficaran el gas natural comprimit per no substituir la unitat de motor, pues lo que faran és que hi hagi un sistema dual.
I imagino que amb els tractors igual, perquè els pobres que estan al, al camp, aquell, aquella pudor constant, allò és que et descol·loca.
No, això ara ho han millorat, eh?
Sí.
El tractor ara van...
Com un cotxe.
Molt protegit, com un cotxe.
Molt
amb aire condicionat i tot.
I sí, és una passada, eh? Una segadora d'aquestes, una cosetjadora o recol·lectadora que es diu, allò és impressionant. Ara valen molts calés, però un tractor d'aquests val 300 o 400 mil euros o més, eh? Cada tractor d'aquests.
Però es poden adaptar.
Són tractors grans i bueno, això la pagesia...
En tot el que és mobilitat hem de baixar la, la impremta de carboni.
Tot i...
Sí, bueno, sí. Clar, la normativa europea així ens ho marca i així ens ho exigeix. Per tant, vosaltres, la teva empresa, quan veu veure la necessitat de dir o anem per aquí o no anirem enlloc?
Nosaltres ens dedicàvem a una altra activitat molt diferent. Nosaltres vam començar venen els petits microcotxes sense carnet, els quadricicles ligeros. Tenim una gran història nosaltres, sí? En això. I claro, anant per Europa, que estàvem fent una sèrie de compres a diferents fabricants, tu estaves veient com s'estava desenvolupant aquestes tecnologies. I una vegada vam decidir tindre un contacte amb un fabricant i a partir d'aquell contacte va ser que nosaltres vam dir aquí hi ha un possible camí. I a partir d'això, doncs, bueno, hem arribat ara fa 13 anys que tenim aquesta tecnologia. Som propietaris de totes les homologacions, hem treballat força dur per arribar aquí i tenim molts de clients a nivell nacional, molt contents.
Vosaltres també va arribar un moment que veu dir on era per aquí?
A veure, jo sempre tinc la mania de sempre anar pensant, anar pensant, anar pensant, i quan va entrar tot això de que el cotxe d'explosió pues, a vegades no estava ben vist, vam dir, hem de trobar una alternativa, jo tinc ganes de continuar treballant. L'empresa té futur, l'empresa té famílies i has de posar, i va ser quan em vaig posar en contacte amb ells, no? I sempre estem pensant, doncs, a veure què podem fer dins del nostre món. El món del ratificat és molt bonic, és molt ampli i és molt fi, és una feina molt, molt precisa. La gent no saben que existim, la gent porta el cotxe o el tractor o el mecànic i a nosaltres només ens arriba el motor, és com si ens arribés al cor. Tenim la relació amb el mecànic, les grans companyies i tot això, i és una feina, bueno, el meu pare, ell era el seu món, no? I va ser quan vam començar a dir, bueno, què hem de fer per continuar treballant i continuar pues, donant vida, no?, a l'empresa. I va ser quan vam veure per aquí una de les sortides, no?, que esperàvem pues, que, i esperem que vagi arrelant i que surti.
Han estat contents de la tecnologia que vosaltres heu muntat, no?
Uh-huh. I les motos? Què fem amb les motos?
Ah, curiós. El resto d'Europa s'està muntant gas, eh?
Sí.
Sí, sí, és curiós.
Ostres, i s'evitaria aquell soroll que fa quan passa una moto i totes, bueno, aquelles coses?
Podries,
o no?
Podries mermar alguna cosa, però no gaire.
Llavors no
és una moto. Però anem
a l'Índia.
A la bicicleta. A la una de la matinada és meravellós, sí, sí, sí. Allò, eh?
De fet, a l'Índia, tots aquests tricicles, sí, de transport, la gran majoria funcionen en gas. O sigui que Piaggio, una empresa italiana, va ser la que va promoure aquesta, va implicar aquest tipus de vehicles la instal·lació de gas.
Ah. I la ITB, quan ha de passar un cotxe amb un dipòsit de gas, la passa normal? Vull dir,
sí, perquè hi ha tots els permisos homologats, no hi ha problema.
És a dir, l'homologació surt al moment que s'instal·la el dipòsit, sí, sí, queda homologat.
Sí, sí, quan nosaltres instal·lem el dipòsit ja enviem tota la documentació amb ells, ells fan tota l'homologació i ja ens ho envien i a partir d'aquí ja el propietari pot anar a passar a l'ITB.
Podríem explicar una miqueta més o menys com va el procés. Molt
sí,
bona
això,
la teva pregunta.
Molt bé. Vale, sí,
mira, tu, per exemple, vas al seu taller i faran la instal·lació del sistema, i una vegada ells hauran acabat aquesta instal·lació, el primer que faran és enviar-nos una fotocòpia de la fitxa tècnica del permís i a part enviaran una sèrie d'imatges dels components on estan instal·lats, principalment els més importants, no? I una vegada tinguem tot aquest dossier, nosaltres el que fem és complementar una sèrie de documents i els enviem als laboratoris del Ministeri d'Indústria. Ells tenen les nostres homologacions i en base a l'homologació se fa el que es diu un informe de conformitat que juntament amb el que és el certificat del taller, que este sí l'estan omplint ells, adjunta al client aquests dos documents, demana cita i va passar a l'ITB. I allí hi ha un llistat de tots els components, la seva homologació, etc. La ITB què fa? O sea, controla que aquests components complissin normativa, que siguin aquesta homologació i que està instal·lat tal com se marca la normativa.
I això ràpid? Pues, per a l'administració és...
Molt bona, molt bona. El problema que tenen ara aquí, sobretot a Barcelona, és que ja manca una mica de temps per a poder fer tot aquest control. I donen cites per a estar inclús d'un mes i mes i mig. Això és una barbaritat.
Sí,
però bueno...
No, Manresa, l'ITB d'aquí Manresa no ens posa problemes. No.
Depèn a quin lloc pots estar en 15 dies i depèn a quin lloc pots estar un mes.
I la transformació del vehicle, o l'adaptació aquesta, es pot fer en 3 dies, 4, vull dir, no és allò que tinguis el cotxe i et quedis sense cotxe 15 dies, ni molt menys, no? Vull dir, la cosa és posar-nos d'acord i quin dia portes el cotxe o la furgoneta, o això... Tenim el material, perquè ja ho fem un treball abans, amb la fitxa tècnica ja podem demanar el material, ja podem tenir-ho tot aquí a punt, és quedar el dia i ja surts amb el cotxe que funciona.
Nosaltres a la indústria la teniu?
Nosaltres tenim, tota l'electrònica es fabrica a Polònia, a Bielestok. Està a 25 quilòmetres de Bielorússia i ells el que fan és tindre... Ells estan d'una forma global als 5 continents. Ja fa més de 50 anys que aquesta empresa domina este món de sistema de gasos i ells tenen un departament que tenen més de 200 enginyers que van desenvolupant la tecnologia tant per al dièsel com per a la benzina. I estem molt contents que funciona molt bé i treballen molt bé. Aquesta gent tiene molta qualitat.
Té molta qualitat.
I ara que estàs aquí, Montserrat, aprofito per demanar-te una cosa, que és un clàssic quan vas al mecànic. O sigui, portes el cotxe, falla el motor, alguna cosa, s'ha d'arreglar. I vas trucant, escolta, que vas arreglar tot el cotxe. És que les peces no han arribat. Aquelles peces és un misteri, no troben
mai peces.
No hi ha
estoc,
això és veritat?
Ara.
O és un rotllo o què és?
Nosaltres quan venim a casa que ens porten el mecànic intentem, sempre dic que jo a vegades dic que la feina ens la porten per ahir, ens la porten avui i l'haurien d'haver entregat ahir, no? Això és típic. A veure, hi ha peces, hi ha hagut, abans anava tot molt més ràpid, hi havia quatre cotxes, quatre marques i era tot molt senzill, no? Ara avui en dia hi ha una diversitat de marques, de models, de variacions, de petites, que això et complica molt i potser sí que el material pot trigar més o menys. Nosaltres intentem servir el màxim de ràpid possible, ja et dic, perquè quan arriba el mecànic allà ens porta la culata i ja voldria estar-se l'emportant, no? I tot necessita el seu temps.
No, ja, el que està clar també ara, que si se't para el cotxe ja pots avisar la grua. Perquè no et servirà per fer res ja.
No, bueno,
jo sé, sí, no. Sí.
A veure, el servei hi és i ja et dic, tot aquest gran ventall de material que a vegades és difícil. Sí que ens estem trobant amb una cosa, que els fabricants estan deixant de fabricar.
Sí.
I nosaltres estem a vegades, un dels apartats que fem per gent que va molt ràpid és a vegades comprar motors d'intercanvi, no? Nosaltres si els podem ratificar a casa, els ratifiquem a casa, però hi ha aquella persona que va amb molta rapidesa perquè és un transportista que no té cap altre cotxe i llavors li donem l'opció aquesta. Ens estem trobant que m'estan pressupostant ara un motor ara per un preu, al cap de mitja hora o tres quarts li truco dient-li sí, endavant, i ja no hi ha aquest motor. Sí, sí. Perquè els fabricants ens els prenem, vull dir, hi ha 3 o 4 empreses molt grans en tota Espanya que es dediquen només a ratificar super ràpid i fan aquests intercanvis, però és que ara ens estem trobant amb aquest problema. Jo no, que tens aquell motor a aquell preu i truques i et dic, al cap d'una hora tens tu de trucar al teu client, que el teu client truqui al seu, perquè clar, nosaltres pensem que som els tercers abans de l'usuari i ja ha desaparegut. Bueno, és el que hi ha.
És un món molt curiós i vosaltres sí que el tema d'Amazon i companyia no us afecta, no.
Per ara, Amazon que corrin molt, que portin moltes furgonetes amunt i avall.
No, però és veritat, perquè vosaltres, clar, ho heu de fer vosaltres, s'ha d'instal·lar.
És una feina...
Hi ha molts vehicles que funcionen el sistema dual.
Sí, sí, d'Amazon, sí. M'ho deies ara venint amb el cotxe.
Sí, nosaltres hem fet moltes furgonetes de paqueteria que òbviament tenen que entrar a zones de baixes emissions i no tenen altra forma més que aplicar el sistema aquest.
No, i que hi pot haver algú que li agrada molt el cotxe, li agrada remenar cotxe i que us ho compra i que s'ho fa, però i jo com que no sé ni obrir el capó, a partir d'aquí ja us podeu imaginar.
També vull fer una crida, ara, ja bé que em dones l'oportunitat, que hi ha molta gent que es pensa que és mecànic. Jo dic, a veure, sí. Un vídeo al YouTube no ens fa ser mecànics.
Un tutorial.
No.
A veure,
gran veritat, gran veritat.
Saps on hi ha les peces.
Llavors, sí. A vegades, potser deixem que el professional treballi perquè per això és el professional, no? Sí. I després també faig la crida aquella de que avui en dia també ens falta molta gent d'ofici. En el nostre cas no tenim quasi, les màquines totes són automàtiques però no les hem pogut automatitzar, no són informatitzades. Llavors és una feina molt manual, molt precisa, molt concreta, vull dir, rectificar les vàlvules, planejar els pistons, vull dir, és que rectificar un cigonyal és una feina que s'ha de ser, s'hi ha d'estar, s'ha de tenir ofici. Costa
no,
també trobar gent.
No, tot.
Tot ho tenim convencional. El
tot i així, el vostre client no és un particular, són mecànics que us porten els seus clients.
Normalment el nostre client és el mecànic. En el cas nostre de ratificador, en el cas de transformació GLP, pot ser el particular que vingui directament. Mm.
I vosaltres ho veieu si algú ha putinejat el motor?
Sí.
Es nota.
Es nota. I és que és això,
el
és
mecànic
que...
no ja ni el toca?
No, és quan és que hi ha gent que s'atreveix a obrir sota el cas de cap, i hi ha gent que serà molt manetes i ho farà superbé. La veritat és aquesta. Però és que ens trobem a vegades amb gent que ens ve i ens explica com hem de ratificar una cosa o com hem de fer una altra i tu dius, ai, per favor, però què m'estàs dient? Que hi... Vull dir que...
En sèrio?
Sí, hi ha gent que s'atreveix a tot. I mirant un tutorial, és que he mirat un tutorial de... no vull dir el país, que ho estan fent... Vale. Ves al mecànic, sisplau, porta el cotxe mecànic.
Cuba deu tenir molts tutorials.
Bueno, segur. Porta el cotxe mecànic, el mecànic sap el que ha de fer. Si ens ha de portar a nosaltres la culata, el cigonyal, o ens ha de portar el motor, ens el portarà, ens entendrem, veurem què has fet, condueix bé, fes els canvis d'oli quan toquin, mima'l, és que sí, són les teves sabates, és que l'has de cuidar, a més perillosament, vull dir, anem amb el cotxe pensant-nos que és una eina que puixem cada dia, que si no està bé de pneumàtics és que ens matarem a la primera curva.
I tant.
Que si no està bé de frenos, vull dir, i de motor, per descomptat que ha d'estar bé, si li poses un bon oli. Avui en dia hi ha les peces, el material és boníssim, els olis són molt bons, vull dir, jo entenc que quan meu pare devia començar, pues, l'oli devia ser com devia ser, el material, però ara un cotxe ben cuidat és la teva seguretat, vull dir, que estem a casa i estem, volem estar confortable, doncs quan entrem dintre el cotxe també. El mateix, i un cotxe no perquè tingui 10 anys no ha de ser confortable.
I Xavier, en els darrers 3 anys, que és quan ha començat tot això de la zona de baixes emissions, us hi heu notat més que la venda s'ha incrementat?
Sí, sobretot a Madrid ha sigut un canvi molt important, de fet anem increixent, com jo dic, i estem molt contents. Malgradament aquí a Barcelona no és el mateix, però bueno, crec que la cosa que també anirà canviant.
Però a Barcelona per què? Perquè la gent no compleix la llei o què
bueno,
passa?
Perquè hi ha una sèrie de normatives que d'alguna forma van enderrindes i el que fan és que una cosa que ja tindrien que ficar-la en pràctica per H i per B, doncs no la fiquen. Anem, és així com funcionem.
Bueno, en pràctica... i hi hauria d'estar legislativament parlant.
Correcte,
el que passa que no apliquen
són moltes moratòries,
aquesta la qüestió, ara ho has dit en dues paraules.
Sí,
el que passa que la Unió Europea, si no arribem a una descarbonització determinada, tindrem unes penalitzacions importants,
i
això no ho estan dient.
Sí.
Però bueno.
Penalitzacions, i que a més a Manresa s'haurà d'aplicar d'alguna manera, però no com la que tenien estudiada. Suposo.
És que no tot acaba amb el vehicle que hi haurà. Haurem de conviure tots, el vehicle elèctric.
Home, evident.
El motor de combustió interna i futur.
Tots.
O sigui, això que esteu veient a les notes de premsa de que que realment el motor de combustió interna, tant el dièsel com la benzina, desapareixerà, canviaran. El problema no és el motor, el problema està en el combustible que mou aquest motor. El que contamina és el combustible. Per tant, jo crec que el que faran és el que s'està fent ara, anàlisis de combustibles sintètics alternatius per a aquesta indústria continuï.
L'hidrogen... No.
Sí.
Doncs hem d'acabar, Xavier, moltes gràcies per haver vingut a la tertúlia. Gràcies, Montserrat, per acompanyar-nos. Avui no he parlat de sardanes,
avui no tocava.
Josep Lluís, enhorabona per aquesta proposta importantíssima, perquè se li ha de donar una solució.
Sí.
Moltes gràcies. Espero que dilluns, quan torni, la meva veu estigui ja una mica millor i una mica més recuperada. Gràcies a tots els que ens acompanyeu. Recordeu que avui és el dia de la francofonia i que aquest vespre al Teatre Cursal de Manresa amb la Fundació Anna Rotllant i la Manresana d'Equipaments Escènics tindrem la sort de veure l'espectacle de Piaf de Gil Marcelà, que segur, vaja, el teatre estarà a tope, segur que ens ho passarem molt bé. Adéu-siau.
Barra Lliure amb Pilar Gonyi.
Radio Manresa, la una en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es la primera vez que una voz autorizada, que además anoche compartía reunión con Donald Trump, habla de...